9 i 21 minuts, comencem la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres avui el Narcís Clavé, la Maria Sansa, el Pasqual Dusó i la Lourdes Dalmau. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
S'han portat bé els Reis a casa vostra?
Molt bé.
Sí, Maria?
Soc republicana, però s'han portat bé els Reis.
Explicaves que el més divertit o el més bonic és veure els teus nets arribar i desfer els paquets, no?
Sí. És fantàstic la il·lusió que els hi fa anar desfent paquets i anar veient què els hi surt. És molt bonic.
Un altre tema divertit.
Pasqual, sí, digues, sí, que tu també tens uns quants de nets.
Sí, en tinc 9. I realment arriben uns que, encara que coneguin la realitat, estan igual de nerviosos. Vull dir, és una cosa terrible. Jo crec que es posen tots histèrics. Però quan és molt divertit també, si és que els ha caigut una disfressa, quan es posen la disfressa, és increïble. O sigui, vaja, aquest any li ha caigut una disfressa de policia i semblava el Cantinflas disfressat de policia. Però s'ho passen la mar de bé i la veritat és que crec que és de les tradicions que no passen. Ni que fossin tots republicans, tampoc passaria.
Narcís,
no, jo no, jo no he tingut un dia assenyalat especial. Els meus nets són grans i no he tingut temps de reunir la família, però els joguets ja els havien, bueno, joguets, els regals ja els havien rebut els cadascú seus i no van fer una cosa especial.
No té res a veure que sigui republicà, no, amb això?
No, perquè a Reis m'agradaria, el que m'agradaria que vinguessin i s'emportessin a l'actual, s'emportessin al real. En comptes de venir vinguin tres i en vagin quatre. Això és el que, o sigui, avui que s'han anat els tres, s'haguessin arrossegat aquest tontaina que tenim.
Lourdes.
No, jo estic en una etapa doncs, que per edat ja no ho fem, no? Tot i que quan tornin, si algun dia tinc la possibilitat de tornar a tenir criatures per part dels meus fills i així, doncs estaré... Sí, home, jo ho tinc difícil. Em faria molta il·lusió. Aleshores, clar, no ho practiquem, però veure la cara de qualsevol nen, aquella il·lusió, vull dir, crec que és una de les festes més boniques que tenim. I de debò, m'encanta que es mantingui i que es promocioni. Amb les persones, diguem-ne, ja estem fora d'aquesta situació.
El circuit.
Potser algun dia és això, dèiem, no? Tornem a entrar, però si tenim nets o el que sigui, doncs ho vull tornar a viure d'igual manera, doncs que a casa l'agafo
i
l'enlluerno ben enlluernada i tot el que puc, perquè m'agrada la tradició i m'agrada viure-ho. Ara, és una tonteria, comenci a posar jo paquets de... quan el dia... avui comencen les rebaixes a tot arreu, no? Francament.
Sí, és que no han començat. Ara en parlarem de les rebaixes, perquè hi ha algunes botigues que feien algunes cosetes. No dir-li rebaixes, però...
Hi ha una cosa que jo feia de Reis, ho he fet sempre, i és tots els paquets... Jo no, o sigui, deia desembolicar els joguets, no ho he fet mai, sempre els he donat els joguets desembolicats.
Ah, jo no.
Sempre. Perquè m'empipava el fet que estiguessin perdent el temps traient papers.
Però els hi agrada trencar els papers dels joguets, el que més els hi agrada és desembolicar-los.
Jo deia que això dels Reis, tal com estàveu dient, ha canviat molt, molt. Primer semblava que venien d'Orient i ara el Papa ens diu que venen d'Occident i més concretament sembla que venen d'Andalusia.
Tens ganes de pentinar el rat. Això són tonteries.
I que no són tres.
Estem parlant de la festa pels nens.
Dic que els Reis, això dels Reis em desorienta una mica. Primer semblava que venien d'Orient, ara semblen que venen d'Occident i després els patxes reials, doncs normalment eren uns els del Melcior, el Baltasar, Gaspar, etc. I ara són el de Seur, el de DHL, el de la UPS, perquè com demanen totes les coses via internet, els patges reials són unes altres persones.
Bueno, és clar, evolucionem, cada cop doncs tenim un món més globalitzat.
I demanen per internet els regals.
Clar.
Això a poc el Pare Noel venci en els Reis Mags? La costuma saxona del Pare Noel... No
jo crec que es reparteix.
Jo vaig dir-vos un dia, i ara no ho faig tant, però mentre els meus fills eren petits fèiem el Pare Noel i els Reis, i cap mai va desplaçar ni un ni l'altre.
Sí. Has de dividir els regals, perquè si no tens una economia,
sí, però,
una economia molt bona.
Sí, però no desplaçava l'una a l'altra, eren coses diferents.
Sí, jo a casa els donàvem un regal perquè durant les vacances de Nadal doncs seguissin jugant, però després el dia de Reis... I això dèieu d'embolicar els papers, els regals i així. No, jo me'n recordo la nit abans, la d'hora ens havien tirat el meu marit i jo, composant, per exemple, el vaixell pirata.
Exacte.
Oh, i allò no s'acabava mai.
O el fort del Far West, li muntava els cavalls i muntava tot.
No, però
i quan
això s'ho han de muntar ells.
Jo s'ho trobava fet. Clar. No, jo li feia, m'agrada dormir a les 4 de la matinada.
És que compràvem les joguines. Aviam, quan nosaltres érem petits, les joguines venien completes, fetes, i ara amb això d'estalviar diners ens donaven una mena de feina amb els pares horrible, eh?
Per cert, va veure les cavalcades de Sant Cugat? Alguna d'elles va anar a la del centre, districtes, Vall d'Oreig, alguna? Ho dic per saber quina és la vostra opinió sobre com va anar la cavalcada.
Jo només vaig veure dos dies o tres abans, que era la del Patge Real,
perquè
me la vaig topar. Vull dir, la vaig veure tota, i estava bé perquè me la vaig topar. Però no vaig sortir a veure la cavalgata de Reis.
No?
Jo van anar els nets però, i els fills, vaja, però jo no.
Abans passava per davant de casa meva, però aquest any no hi he passat perquè no he vist les rastres de carmels.
Però si ja s'ha escrit. Eh? Els ja s'ha escrit que passessin.
Sí, home.
Un WhatsApp els va enviar. No, era bàsicament perquè us havia semblat la cavalcada, si us havia agradat, i això també de tirar carmels, que hi ha gent que no els acaba de convèncer, bàsicament,
home,
perquè
pot
fer mal. Una, deixa el terra del centre Sant Cugat, que fa pena, l'endemà, i també a vegades els nens estan més pels carmels que no per la cavalcada.
El que passa és que ens
sembla
que està prohibit de llançar-los, sembla que s'han de tirar cap amunt.
Sí.
Ara.
Sí, ja cada breto.
Escoltin, han parlat de les rebaixes. Els comerciants de Sant Cugat es mostren optimistes de cara a la campanya de rebaixes d'hivern que comença avui, després d'un període de vendes de Nadal que han qualificat de molt fluix. Arrenquen també les rebaixes a la resta de Catalunya. Hi haurà descomptes agressius que podrien arribar fins al 70%. Cada català, segons les previsions, es gastarà 100 euros de mitjana i els comerciants preveuen que la facturació baixi un 5% respecte a fa un any. Les grans superfícies obriran el diumenge 13 de gener. Els voldria preguntar què els sembla aquest període de rebaixes, si comparteixen que la cosa no està com per anar a comprar gaire, doncs, i si tenen també la percepció, que avui comentaven alguns comerciants, que tenen la sensació que hi ha gent que ha intentat estalviar aquests dies de Nadal, intentar fer un raconet, i que aquest raconet doni més de si per comprar ítems com, per exemple, roba o coses essencials. Narcís?
Jo, per no falsejar l'estadística, jo crec que, Josep, t'hauràs de gastar 200 euros, perquè jo els meus 100
no
me'ls gastaré.
No sé si me'ls gastaré, 200 euros, ja t'ho dic, eh? Si haurem de buscar algú aquí que se'n gasti 300
o
400.
Jo no penso gastar-me res, absolutament res, en rebaixes, perquè et gastes el que no necessites. Jo el que necessito ho compro i com que tinc molt poques necessitats, sincerament, no penso fer cap despesa per aquestes rebaixes.
A mi em passa exactament igual, eh? Jo fa molts anys que no... Bueno, quan necessito un jersei me'l vaig a comprar perquè el necessito, però mai compro res a rebaixes. No recordo haver comprat mai res a rebaixes.
Jo sí.
Això no vol dir que no les demanis.
Si et rebaixes no pots posar 30%. És que jo el que faig és m'espero si em fa falta alguna cosa i puc, m'espero comprar les rebaixes. Ara, si no necessito res, tampoc no hi vaig. Per exemple, m'ho he plantejat, si avui dic, sortint de la ràdio, me'n vaig a comprar de rebaixa, llavors he pensat, a què?
I què?
A què? Em fa falta alguna cosa? No, doncs mira, potser me'n vaig a la perruqueria.
Tampoc et fa falta.
El comentari del Narcís, que quedi clar, era per a la gent que no veu la tertúlia, que ningú la veu, a part del nostre tècnic, el Raül.
Jo penso que els comerciants, a mi sí, m'agradaria que la gent anés de rebaixes, amb el sentit que els comerciants crec que ho estan patint i força, per moltes raons. Van començar potser una miqueta de descomptes, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha molt poc diner i les persones, diguem-ne, ho administren, s'ajusten molt als seus pressupostos, se'ns han reduït pagues amb els funcionaris, no hi ha tants diners i el comerç tot això ho nota. I a més, una altra competència que tenen aquests comerços, que és el gran augment que s'està produint via internet. Aquests grups de descompte, aquestes cadenes que hi ha, no sé, Groupon, Groupalies, Ofertis, Avertis... Ah, no,
Avertis, no. Avertis en parlarem després, però...
Doncs, llavors, a mi sí, m'agradaria perquè el nostre teixit comercial a Sant Cugat es pugui mantenir i funcioni, doncs que les persones s'animin a buscar i a anar a comprar.
Pasqual.
A veure, jo no compro mai ni amb rebaixes.
Escolta, em trucaran de Sant Cugat Comerç dient que no s'han tirat les compres, eh?
Ho lamento, però dintre, és que dintre de la meva educació, formació, hi havia l'austeritat, des de sempre. I aleshores crec que sóc una persona realment austera, o m'agradaria creure-m'ho que ho sóc. La segona cosa que volia dir és, clar, en les rebaixes. Les rebaixes a mi em fa la impressió que ja hi ha hagut, per el que es deia ahir el fraile, el del comerç de no sé si és de Barcelona o de Catalunya.
Aquest senyor que sempre entrevisten els mitjans.
Sempre entrevisten
aquestes dates,
mitjans.
Excepte nosaltres que truquem els de Sant Cugat.
I sabem que es diu fraile, bueno. La cosa és que es veu que hi ha comerços que sí que fan trampes, que han fet trampes, perquè es veu que les rebaixes no s'han de començar més, que està legislat quan han de començar les rebaixes, que és avui, però es veu que hi ha gent que ja ha fet Pasqües abans de Rams. Tercera cosa, realment si estem en una crisi, em sembla normal que la... Clar que sempre comparem respecte a l'any passat, però és que l'any passat potser ja fou dolent. És a dir, clar, si comparem un any els anys successius de la crisi, segurament no sé si és un índex massa fiable. I és evident que estem en crisi i per tant entenc perfectament, i quan més temps duri la crisi, més negres seran els números, comprenc perfectament que els botiguers estiguin preocupats de la rebaixa aquesta del 5%. I per últim, el que volia dir és l'equilibri austeritat-consum és molt difícil de lligar. O sigui, d'una banda, la gent diu, bueno, és que la gent que ara té, els que no estan a l'atur o els que no tenen uns efectes tan directes de la crisi, haurien de gastar més. Bueno, però el que passa és que la gent no gasta perquè té por pel futur.
Però el sistema es basa en això, si no hi ha consum, l'economia no rutlla. Aleshores...
Però a mi em té desconcertat del tot, perquè jo no necessito
les coses,
res.
No? I ens agradi, no, o vaja, o encara no hi ha una alternativa...
Que sí.
Bueno, si tu veus l'economia americana amb polítiques totalment contràries a l'europea, i ara després d'haver salvat l'abisme, que no sé si en català es pot dir abisme o abim...
Deien abisme fiscal. Jo també vaig estar dubtant,
es deia
i van dir abisme, precipici, sí, penya-segat fiscal gairebé.
Jo crec que és abim fiscal, però és igual. Però amb polítiques, amb teories diferents i pràctiques diferents de l'Europa, estan sortint de la crisi o no l'estan patint ni molt menys. O sigui, jo crec que s'ha d'incentivar el consum,
sí, sí,
no retallar, no. retallar, perquè això la gent, pues, finalment, els que tenen se'ls guarden,
sí.
I els que tenien molts encara en
tenen
més.
De fet,
els que en tenen molts se'n van a
Rússia. No sé si veu veure una entrevista d'un ciutadà que abans vivia a Valldoreix, ara viu a Barcelona, molt
digues
amic meu,
noms,
el Francesc Reventós, que és un bon economista, un professor que ha estat, a més, regidor i president de moltes coses a l'Ajuntament de Barcelona, deia que l'economia europea, l'economia espanyola i l'economia catalana anava exactament al revés de com havia d'anar per incentivar l'economia en general, no? I l'entrevistador li preguntava... Bueno, això ho diu vostè com a economista, diu, no, diu, jo això ho dic amb sentit comú i no cal ser economista per entendre que anem malament amb el tipus d'economies que estem practicant. Pues jo me'l crec, és amic
és
meu.
És Alemanya que ens ho imposa, no?, una mica?
No
el retallar, el retallar, el retallar. I
jo
això
crec
no
que és una filosofia que ens porta a no anar bé, diguéssim.
Jo crec que hem estat molt malcriats durant 8 o 10 anys, sobretot amb el crèdit, perquè et deixaven endeutar de qualsevol manera, i a l'hora de retallar, la veritat és que a tots ens costa baixar el nivell de vida i a tots ens costa rebaixar aquella qualitat amb la que estàvem acostumats. Llavors, jo no sé com s'arregla això, jo no sé si és la via del Francesc Reventós o la via del Rajoy, que deia, escolti, és que si no haguéssim fet això on estaríem ara? I és que jo no ho sé, perquè clar, deus tants diners que al final no saps què fas. Però la veritat és que crec que ens hauríem... O sigui, nosaltres els que som de després de la guerra, i estic parlant concretament del Narcís i de mi, ostres, austeritat...
Però jo soc d'abans de la guerra.
Bueno, sí, però la infantesa la vas tenir de llonses. A veure, canviar patates per moniatos, que menjàvem a casa.
El meu pare deia, millor mongetes al comptat que pollastre a plaços. És una frase que tenia.
És que és així.
És que no existien.
I estàvem acostumats a tot tipus de privacions. I ara, noi...
Però hi havia moltes il·lusions.
O sigui,
perquè
nosaltres...
la veritat és que potser sí que les coses et costaven, però i t'estaves temps, no?, perquè volies allò i potser
sí.
No t'ho podien fer
sí.
Avui i tal. I llavors quan ho tenies realment era una gran festa. No podia ser el que estava passant ara. I jo quan estava parlant d'això del consum, jo no va pensant en mi, racionalització del consum.
Eso
no ens podem basar en una economia del consum, de consumir per llançar, on de vegades han fet les administracions, per activar la despesa,
sí, sí.
Han aixecat voravies i les han tornat a fer. I dius, no, aviam, si s'ha d'activar la despesa, ha de ser amb coses que després ens permetin créixer, ampliar i tal. I amb el consum també. No ens podem comprar la camisa número 11 quan ja en tenim 10 i no ens en posem. Ara, potser ens podem, a la casa o el que sigui, hi ha alguna cosa que fa falta, que són productes nous que ens faran viure millor, o per exemple, imagina't, racionalitzar millor, jo sé, la despesa energètica comprant uns programadors que han sortit i que no hi eren. O sigui, consum sí, però un consum racional, no consumir per anar tirant i derrotxant. Jo crec que mai es pot anar bé tirant i derrotxant.
El que passa, Lourdes, és que jo moltes vegades repeteixo, jo sé que sóc pesadeta, però cal canviar valors. Mira, jo tinc un fill que treballa en una estació d'esquí nostra, de Catalunya. Aquests dies de festa tenen 3.000 parells d'esquís amb lloguer i cada dia els han llogat tots 3.000. I anar a esquiar, a pagar el forfè, llogar el material...
I viatges.
I el viatge...
Benzina, només la benzina.
Costa
i el peatge.
Un paston.
Sí, sí.
I la majoria eren gent jove. La majoria eren gent jove. Per tant, sí que és veritat que hi ha crisi, sí que és veritat que l'economia va malament, però amb alguna cosa estem potser fallant, no?
No tothom està de crisi.
No, home, el 75% de la població no està de crisi.
El dia 1 dels restaurants de Sant Cugat, el dia 1 estaven tots plens, eh?
Sí. Jo algun conegut que va voler, diguem-ne, encargar taula en algun lloc, i ho tenien tot ple.
No,
i llocs que si
però
no feien
normal,
torns.
És lògic, però...
Hi ha molta gent que no està de crisi. Ara, la gent que no està de crisi gaudeix de la manera que llavors es diu que consumeix millor. Ara, jo crec que una economia que es basi en el consum infinit, a mi em sembla una barbaritat.
Jo és això, racionalització del consum.
Però bueno, no que els comerciants aquí els hi vagi molt bé. Vale, això sí.
Bueno, no, sí, si ningú dubta, això.
Jo he de dir que durant tot l'any l'únic lloc on compro sempre és a Sant Cugat. Mai vaig a comprar fora de Sant Cugat. I això jo sí que ho demanaria a la gent de Sant Cugat.
Us vull preguntar, hi ha una cosa, jo vaig viatjant per Alemanya i per Europa, les ciutats no tenen tants comerços com en tenen a Barcelona. Aquí tens la
ni tants bars.
Bueno, això sí. Això és
això dels bars és una de les coses que impacta més quan tornes i has estat fora una temporada i veus que...
Jo me'n recordo una vegada...
Hi ha un bar a cada cantonada.
Jo me'n recordo a l'hivern, una vegada a Stuttgart, amb la dona, ens volíem refugiar en un bar perquè feia un fred d'espant, era l'hivern, i a les 7 de la vespre tenia molt fred, i vaig estar buscant un bar. A Barcelona fas així, gires i en 3, 3 o 4, ni aquest ni aquell.
Sant Cugat,
eh? Bueno, jo parlo de Barcelona perquè en aquella època vivia a Barcelona. I al final vaig trobar un t-shop per poder entrar, després de buscar-lo molt. Però les botigues, aquí tens l'entrada principal de la vivenda, a mà esquerra una botiga i entrant a mà dreta una altra botiga. És un ple de botigues.
Sí.
En canvi, tu vas a Nuremberg, vas a Berlín, on vulguis, i escolta'm, al centre tens botigues, però als carrers no tens res. I escolta'm, aquí potser hi ha massa competència i un es fa mal a l'altre. Potser
hem fet el comerç...
Jo discrepo,
i tenim uns eixos comercials, però després, per exemple, fa anys jo vivia a l'Eixample, al carrer Vergara i tot això, allà no et trobes una botiga.
On? Al carrer Vergara de la Sosa?
L'Eixample arriba tallada cap amunt, aquí, per entendre'ns, però cap a la Rabassada, no?
Que veritat,
però baixes arriba tallada, que són dues cantonades, està ple de botigues.
No és el centre, allò?
No, hi ha moltes botigues, no diguis que...
No, però les
més botigues a Sant Cugat, i sí que segur que té més botigues a Sant Cugat que Nuremberg. Hi poso Nuremberg com un exemple.
Perquè hi ha poder adquisitiu, som el tercer municipi amb renda més alta de Catalunya.
Ja m'entens, i a Barcelona està ple de botigues, i està ple de bars, i ple de...
I a Terrassa.
Respecte a aquestes afirmacions, és que penso que també molts cops ha estat la sortida fàcil de gent que volia treballar, o sigui, una sortida fàcil d'un senyor que ha treballat 3 anys de cambrers i no sé què, no sé quantos, diu, i es queda a l'atur, diu, per què no poso un bar? I llavors poses un bar. I una sortida relativament fàcil, cada cop ara és més complicat, de la dona d'un professional o no sé què, era posar una botigueta de roba de nens o d'alguna cosa d'aquest tipus, que moltes se n'han anat
a Norris,
però era una sortideta fàcil. Mira, la meva dona treballa i té una botigueta de no sé què, no sé quantos, i crec que és una sortida relativament fàcil per la que no et demanen cap titulació.
Escoltin, qui ha tingut una sortida fàcil, i a mi m'agradaria comentar aquest tema, ja sé que va sortir fa uns dies, però quan el vaig llegir jo em vaig quedar almenys de pedra. Telefònica fitxa Rodrigo Rato com a assessor. L'expresident de Bankia assessorarà la companyia Europa i Llatinoamèrica, i César Alierta confia en la seva experiència internacional.
Vaja, el que,
que el, això,
no sé, això, el que no diuen si sí, està
una cosa. Rodrigo Rato és un cas, però sí. Remenant aquests dies la premsa, sí. Hi havia uns quants esquemes que han fet els diaris, alguns diaris i alguns sí. Molt ben fets, en què explicaven com expolítics de tots els colors, després de tenir la seva cadireta, doncs a un consell de ministres o a un congrés o a un parlament o on fos, sempre acaben tenint una sortida magnífica a empreses, moltes de les quals en el seu moment eren públiques, es van privatitzar en el seu moment i ara doncs tenen el seu lloc. Jo no dubto de la seva qualitat professional, però és curiós que tots acabin entrant per aquesta via. I aquest és l'últim cas. Per cert, Rodrigo Rato, que fa poc, a part d'haver d'anar als jutjats pel tema Bankia, va sortir en una revista de la qual ara no recordo el nom, que el qualificava d'un dels 5 pitjors economistes del món.
Home,
no,
és que...
però vaja, vull dir que no li han donat el Premi Nobel d'Economia.
Ell va treure el títol quan era ministre, de fet.
I el van fer el seu rastre per la Fondo Monetari Internacional, és dolentíssim, O sigui que...
Telefònica no pot anar bé, perquè si fitxa aquests assessors, perquè el Felipe aquell també era assessor de Telefònica. No?
Carín, també.
Felipe González?
No, el Felipe...
On està Felipe González?
Ara us ho dic, no sé si està en Endesa o... Ara estava...
Sí.
No, he dit a tots els colors.
L'Urdangarín estava a Telefònica.
No sé, l'Urdangarín estava a Telefònica, no? Vull dir que fitxa una gent...
I ara, sabeu què? Que també ens podem plantejar? Aviam si el senyor Recoder també va a Aigüestern Llobregat.
No, el senyor Recoder té el seu despatx professional.
Sí, és, tots fan, És, a més, la llei...
No, és el mateix que fan,
És que, si no tinc mal entès, la llei no permet que surtis de la política i entris en una empresa en la qual has tingut relacions. Han d'estar dos anys. Per això tenen dret, a més, a tenir una percepció...
El Recoder està exigint d'exercirà
de
parlamentari. És parlamentari i, a més, d'avocat.
Sí, avocat del seu despatx.
Ja ho anem... tots aquests... Senyor Felipe González, tots han seguit també una trajectòria, excepte la Salgado, penso, aquesta sí, va sortir, va entrar directe...
Sí, però a Xile, perquè no podia estar, No, però...
Sí, és així.
Felipe González a Gas Natural i sí. José María Aznar en el seu moment a Mendesa. Pasqual, que no sé què em volia dir.
No, jo volia dir un parell de coses. La primera, a mi em fan més por els polítics a fora que els polítics a dintre. Perquè un polític a fora, normalment, un polític a dintre està controlat. Hi ha alguns casos de corrupció i alguna de dallonses, però...
Ara en ve un d'Unió, no? Surt al tribunal avui, no?
El cas Treball.
No, és la notícia...
Pot parlar, Pasqual?
Sí, és la notícia d'avui.
Bé, dic que em fan més por quan estan a dintre, estan controlats, quan estan a fora, amb els petits casos que hi pugui haver-hi, però quan estan a fora ja no saps què passa. Per tant, què passa? Jo només puc dir una experiència. Aquesta experiència l'he viscut, que és el don Luis Magaña, era comissari de General d'Energia, i a la FECSA hi va haver un daltabaix, i van posar en el Magaña de president. El don Luis Magaña entrava al Ministeri d'Indústria i Energia com si fos casa seva. O sigui, coses que la gent d'aquí, un professional normal, no podria fer, aquell senyor entrava, oiga, don Luis, ¿y quiere usted algo? Oye, dame el expediente d'aquella, a ver qué dice. És a dir, la influència que tenen durant el temps immediat, que per això m'imagino que s'ha dit els dos anys aquests de pausa, però durant el temps immediat, la influència que tenen en els corresponents, jo estic segur que el Rodrigo Rato, evidentment a Bankia pot entrar com vulgui, que no sé si li caldrà, però segur que al Ministeri d'Hisenda pues el tenen encara, pues, don Rodrigo, usted que quiere, i clar, a la Telefònica i a totes les empreses grans els interessa moltíssim seguir gaudint d'aquestes influències induïdes del càrrec que han sostingut.
Escolta, si agafes la Telefònica, el company de Pupita és l'Aznar. És una vergonya. I el Rato la va privatitzar.
Sí, no,
i és el preu que li paga, li tornen el preu de l'haver-la privatitzat.
El que passa que jo crec que és una fórmula que potser jo no hi estic en absolut d'acord, però que és general, perquè la Schroeder també se'n va anar a Gazprom.
Vull dir que
el que diu el Pasqual té raó. Segur que les companyies aquestes no són tontes i enganxen la persona més adequada perquè els hi resolgui els problemes.
Més per la influència que per la vàlua.
Però és una perversió del sistema.
És una perversió.
Naturalment. És una vergonya.
Naturalment.
És una absoluta perversió del sistema, però, bueno, el que diu el Pasqual és veritat. Jo recordo una vegada vaig anar a Sevilla en plena auge dels germans famosos Guerra, i el taxista me'l defensava i em deia, si mi hermano estuviera mandando, también me gustaría que a mí me diera alguna cosita.
Clar. Vull dir...
Clar, és un esquema mental que és difícil d'aplicar en una societat si vols que això funcioni, perquè clar, si tothom acaba mirant només pel seu interès únic, saltant-se el mínim de regles...
Es diuen dinasties.
Que la CUP,
es diuen dinasties la CUP, i en un sistema democràtic no han d'existir les dinasties, que ja en tenim forces. A tothom se li deixen noms, oi?
No, pots dir-ne, si vols.
Jo, per què? Si tothom les sap.
O no, potser ens estan escoltant des de casa i no.
Doncs s'hi formin.
Escoltin, 15 anys d'investigacions hem tingut en el cas Treball i finalment tindrem el judici que s'obre a l'Audiència de Barcelona avui. Tot això també havíem tingut abans altres condemnats que van ser amnistiats en el seu moment. Era el cas Treball. Sobre Gerard Depardieu i Rússia, han seguit el tema?
Sí.
No els ha fet gràcia per no posar-se a plorar? Perquè, clar,
jo he prohibit a casa meva que anessin a veure les pel·lícules del Gerard Depardieu.
No, ahir
home, doncs jo no. Aviam.
Val, digues.
No, trobo que clavin un 75%, pues és, al final dius, escolta'm, o s'ho emporten tot, o agafo les maletes i marxo, com ja n'hi ha prou,
a la Rússia
no?
De Putin.
Sí, això és lo ridícul, eh? Perquè, clar, teòricament amb un sistema unista.
No, teòricament no, ja, eh?
No, ara està obert a l'economia de mercat.
Primer se'n va anar a Bèlgica, aquest noi.
Sí.
Bueno, aquest noi.
De primer se'n va anar al domicili a Bèlgica. I des d'aquí ha demanat la nacionalitat
que li han donat ja el passaport.
I Putin ho ha entès perfectament.
A 3 quilòmetres de Bèlgica es veu que hi ha un poblet que tots els d'allò podien...
N'hi ha més de coneguts.
Això fins que no s'unifiqui a nivell europeu. Que unifiqui els impostos,
això
passarà.
Hi ha molts més de coneguts d'aquests, però després es veu que jo crec que hi ha hagut un pacte a nivell europeu en el qual tots els bancs, no, o sigui, el sigil o el secret bancari, ja no existeix, i demanes persona per persona. El que no donaran serà un llistat de totes les persones dels comptes corrents. Però si dius, escolta, fulano de tal té compte en el seu banc.
De Suïssa,
i exacte, inclús a Suïssa. I per tant, es veu que han dit, ei, aquí els diners no, perquè si no ens cascaran. De lo del Depardieu, què veig? Jo crec que primera cosa que veig, que tot té un límit. O sigui, l'Holande es va passar. Vull dir, tot té un límit. Arriba un punt en què dius, esperis, si a les indústries els hi carrego tant, les indústries no es localitzaran a ti, aquí. Si els rics els hi carrego tant, els rics marxaran d'aquí, etc etc. És a dir, jo crec que ha de ser un pacte gairebé comprès. No sé si existeix el gremi dels rics, però havia d'haver-hi un gremi dels rics que diguessin, escolti, fins a quan puc gravar? Nosaltres necessitem diners, vostès en tenen, fins a quan els hi puc gravar? Doncs mira, em grava fins als 60, o no sé què, em grava no sé quantos. Però tot té un límit, i clar, ets...
A més, si un pare és de que hi ha persones que es poden, diguem-ne, estructurar amb formes empresarials i després passen a pagar molt menys, etcètera, aleshores dius, el que queda pringat, penjat, és aquell que no té aquesta capacitat.
Aquí a Espanya ho hem vist, o no?
Les SICAPs.
Les SICAPs, això és clar, molt gros.
Això sí que no hi ha manera, eh?
I els esportius.
No, però aviam, la SICAP...
Espero que la CUP faci alguna cosa.
Però ets de la CUP ara o no?
No, però sempre m'han caigut molt bé.
No, perquè espero que la CUP no dius,
la CUP és un antisistema, perquè van una mica l'antisistema i són els que denuncien, i el discurs d'en Fernández en el Parlament em va agradar molt, i crec que és aquest, això és un granet que s'ha d'anar extenent. Jo no sé, ni seré de la CUP, però...
No se sap mai, eh?
No se sap mai.
Però la SICAP, quan es distribueix el resultat amb els seus propietaris, és quan tributen. Però clar, és si tu, diguem-li, has posat els diners dins d'una olla i no els treus... Si estan allà, pues no es mouen, i si no els diners marxaran.
Escolteu, els nostres esportistes d'èlite més famosos no estan, i alguns fins i tot han anat amb llistes de Convergència i estan cotitzant a Andorra o a Monte Carlo.
Pues que és tot.
I l'amo d'IKEA no està cotitzant a Suècia, està cotitzant a Suïssa, perquè té la residència a Suïssa. Vull dir que,
és normal, forma part de la condició. No és xoriço, forma part de la condició humana, de què tu dius. A l'esforç del meu treball pot tributar, però fins a un límit.
És l'esforç del teu treball, però si jo no vaig a veure les pel·lícules del Gerard Depardieu...
No,
però el pitjor de tot és que Gerard Depardieu va fer pel·lícules amb subvencions del govern francès, i a partir d'aquí es va fer famós i es va fer ric.
Això és una altra cosa. I les trauria totes.
Les trauria, però ell, que s'ha beneficiat de totes les subvencions d'un cinema ultraprotegit, aquest senyor, ara, quan és ric, va, agafa els diners i se'n va a la Rússia, que no té de comunista res. A més, no és ni una democràcia, és una democràcia epidèrmica, per dir-ho suau.
No, mentida total, la democràcia de Rússia. Aleshores, escolta'm una cosa, és que si nosaltres ens equivoquem, està subvencionant activitats privades...
Però no desvies a les subvencions, que et conec, que
Lourdes. Per què s'han d'estar subvencionant activitats privades?
Això sí.
Espera, que el Pasqual volia dir una cosa.
No, jo només volia, d'això que estàs dient tu, jo crec que aquí hi ha dues coses. Una, els impostos, i l'altra, marxar a Rússia. Vull dir que crec que són dos temes diferents. És evident que és llaminer el dir... anem carregant els impostos als rics, sí, però tot té un límit. Vull dir, o sigui, arribem en aquest límit, que suposo l'Holanda, pel que sembla, no ho va fer absolutament estrictament legal. O sigui, hi ha alguna... Algun...
No,
o sigui,
no s'ha fet marxa
enrere, no s'ha fet marxa enrere perquè li sembli massa, sinó perquè no va ser estrictament legal. I la segona cosa és marxar a Rússia. Jo crec que la imatge decau molt, no? I a més, el Putin, besos i abrazos. I decau perquè jo crec que no, això al Putin li serveix per una imatge més internacional i, en canvi, així, si li serveix a ell és que degrada l'altre.
Algun comentari més?
No.
A part que el Narcís està a punt de fer-se de la CUP?
No.
Jo, és broma,
jo soc l'Esquerra Republicana. L'últim dia, el dia abans de la pregonia o de l'agonia, potser em faré del PP perquè es mori un del PP i no un d'Esquerra Republicana.
Això és com l'acudit del Barça i del Madrid.
Necessitaràs alguna recomanació i, no sé, i te la donarà.
Però tu em firmaràs.
Jo no la tinc,
però si
jo, estic fora.
Jo volia dir un altre d'allò. Has fixat l'impost a la loteria.
Sí.
Però l'impost a la loteria, que clar, és una cosa tan immediata perquè l'impost...
Jo no compraré més de loteria, jo sí, no compraré més.
Però la loteria si ja era
un impost, la loteria en si és un impost, perquè quan compres loteria no sé quin percentatge va a petar
però és
a l'estat.
Però tens un
20% de premi. Però tens a més un recàrrec. Aleshores, per tant, és recàrrec sobre recàrrec.
Pregunto si la catalana 649 també el té, o és una cosa catalana.
Suposo que sí.
Home, la diputació.
Eh? L'impost. És possible, jo això...
Però llavors és un impost espanyol.
Les Quinieles i les 649 van a la Diputació.
Però
el fet que hi vagi, però em sembla que no sé si...
No. Aviam un moment. La propaganda, en el seu moment, què deia? És la loteria de Catalunya.
Sí.
I tot queda aquí.
Sí.
Bueno,
sí, no, però
és loteria de Catalunya. Però no se'n mal diners, queden aquí.
Les competències del 649, jo vaig preguntar-ho i encara no estan clares.
Pasqual.
El que jo vull dir només és que, clar, sobre la loteria, com és en calent, doncs m'imagino, i no ha fet cap més esforç que comprar un número, doncs que la gent admet perfectament que hi hagi aquest impost.
Mentre li toqui, pensa, bueno, que
però,
toqui.
Però, clar, aquests senyors, per exemple, el Fernando Alonso, que s'hi deu jugar la vida cada... Bueno, la vida no ho sé, però cada gran premi, i cada no sé què diu, és aquests diners són meus. Vull dir, segurament, els diners obtinguts així, d'una manera més treballada, els deus considerar més teus que un que et caigui de la loteria. Per tant, és possible que sobre la loteria no hi hagi tants gemecs com que hi poden haver-hi en el...
Jo crec, sí, segur que es jugarà menys. El que eviten és el tipus Fabra, de Castelló,
ah, sí, que li ha
tocat 50 vegades la loteria, sí, per blanquejar diners. Bé, això té aquesta motivació. Sí. No crec que...
Després no pots fer indults als
estafadors fiscals.
La motivació és recaudatòria.
No,
la motivació
no,
és recaudatòria.
No, també va parlar, el Ministeri d'Hisenda va parlar que és un sistema per blanquejar diners i que ara això s'evitaria perquè si has de pagar un 20%...
Es podria demanar una relació, bueno, fan les empreses de clientes i proveïdores, doncs una relació de totes les persones que cobren.
A mi em sap greu, però com que no m'han tornat ni els diners, no hauré de pagar res.
A mi també em fa molt de greu, perquè
o sigui, em hauria estimat més que hagués hagut de pagar alguna cosa.
I... Però de fet, quan jugues ja estàs pagant, exacte. I si no toca el número, pel que de l'Estat.
Sí. És un impost, sí.
Per tant, qui normalment guanya aquí, ja sabem qui
sempre.
És.
No, sempre. Normalment no sempre.
Bueno, però si es va inventar per això la loteria per recaudar,
sí.
Vull dir, que és el que fan, diuen, la loteria té esperança matemàtica negativa. O sigui, jugues sempre. 1.000 i si juguessis infinites vegades no recuperaries els diners invertits, sinó menys.
Oi que és un dels temes que es vol vendre a l'Estat, que es volia vendre
i
li donaven molt poc?
Però, a més, dona beneficis, no
tinc mal entès. Sembla que era Mendizábal que va crear la loteria.
Qui?
Mendizábal.
A més de la desamortització, que dic que em sembla que s'ho volia vendre a l'Estat per recaptar diners i em sembla que no, o no van ofertar prou o no van considerar que aquell fos el moment, però clar, el tio que li dona es peix al cop, això, eh?
Sobre la privatització d'Aigües Ter Llobregat, que abans ha sortit, algun comentari? Queden 4 minuts i mig.
Jo estic absolutament en contra de les privatitzacions, les faci qui les faci, perquè penso que si l'empresa funciona i Aigües Ter Llobregat funcionava sent pública, si no funcionés, com deia el Pasqual amb la loteria, ningú l'hagués comprat. És el mateix que els túnels del Cadí, que a Tabassa...
És que el primer que han fet ha sigut pujar les tarifes d'una manera escandalosa perquè fos
si no,
prou atractiva
ningú,
perquè la gent la comprés. Però és... Què és el que li passa per mi a les Aigües Ter Llobregat? Primer, treure tot a ells que només figuren per cobrar la nòmina. Número 1. I número 2, racionalització. Es va parlar en l'època del Baltasar. Com és això? Que l'aigua s'escapava per les tuberies a Dojo. coses que les desalinitzadores... Aviam, s'ha fet una política d'aigua?
Que... El que es va fer al Prat, a les Canàries fa molts anys que funciona i funciona molt bé.
Sí, sí, bueno,
però... I en els llocs on fa falta una
però s'ha de fer un pla, un programa...
Ja està fet això, escolta'm, està fet el programa.
Vosaltres us en recordeu de...
És un cos energètic molt gran, la desalinització de l'aigua.
Els tubs sí, però... que van sortir per la Cerdanya, els vaixells que després van haver de pagar, però vull dir, no sé si l'aigua va acabar parant al mar, però no es van utilitzar, però llavors és quan va anar a veure la Moreneta i va començar a dir-lo. Ja. Escolta, més... o sigui...
a Qatar, l'aigua que tenen és de Finlàndia,
Bueno, o sigui, jo no dic que s'hagi de fer una programació a l'hora de tenir l'aigua, però s'ha de fer d'una manera racional. No pot ser aquesta disbauxa, per diners per aquí, diners per allà.
La Generalitat s'ha de mirar si va privatitzar l'ús de... Bueno, l'ús de la...
La gestió.
O bé perquè està molt lligada a arribar al dèficit i que llavors s'està venent actius,
Necessita per obrir.
I això és... Potser està obligada, perquè per cobrir, perquè si no li tancaran l'aixeta.
I deixeu-me dir una altra cosa.
I els madrilenys tenen l'aixeta i l'aigua és nostra, però l'aixeta és d'ells.
Aquí ens va passar a Sant Cugat amb un error al càlcul de la tarifa, que després ho van detectar, que després sembla ser que Sorea ho ha de tornar, però atenció senyors, no ho tornen a qui ho va pagar, que som els consumidors de peu, sinó semblava l'Ajuntament s'ho queda.
Per quadrar números.
Tu t'imagines que tu pagues el rebut de telefònica, s'equivoquen, et cobren de més i a l'hora de tornar s'ho t'ho queda l'Ajuntament? Doncs pues això és el que passa. Punt.
Pasqual, ho vam explicar, que consti,
sí,
eh?
Sí, jo ho recordo. No, ja, és picant ferro fred. Jo crec que la gestió de l'aigua, primera, la gestió d'aigua a Ter Llobregat em sembla que no ha estat massa exitosa. Segona, jo el que em dieu dels rebuts és que s'ha fet molta política amb els rebuts. Quan algú havia de posar un gravament per lo que vulguis, deia, posa-ho al rebut de l'aigua. Home, no fotis que la gent al final no sé què. I del rebut de l'aigua, del cost de l'aigua, a tot el que passa al rebut, potser hi ha un 80% que són uns impostos.
Això passa clar, amb la benzina, també,
Vale, i aleshores resulta que, clar, els que gestionen les aigües diuen, tu, no fotis, que això no és aquest el preu, sí, però li carreguen. Perquè després han de carregar totes les depuradores, perquè diu que tota l'aigua que es consumeix després s'ha de depurar. Li carreguen un munt de conceptes i de criteris, i passa també amb... O sigui, no és la política de l'aigua, sinó la política que es fa amb els rebuts de l'aigua.
L'aigua és de primera necessitat. L'aigua és un bé imprescindible. No es pot comparar per mi el de la gasolina,
Hem de marxar. Escoltin, Lourdes Dalmau, Pasqual Dusó, Maria Sansa i Narcís Clavell. Moltíssimes gràcies als quatre. Ens veiem la setmana vinent.
Molt bon any.
I molt bon any.
Molt bon any.
És veritat que no ens havíem vist des de l'inici d'any.
Des de l'any passat.
I juguin amb les joguines avui que tenen temps. Sí. Que vagi bé. Molt bon dia. Adéu.